Bona nit, són les 10 i a partir d'ara tu jugues. Bona nit i benvinguts una setmana més al Tu Jugues, aquí al 107.2 de l'FM, per saber dels esports de casa nostra, per saber dels esports de Sant Feliu de Codines. Avui us posarem al dia de tot, informació de les classificacions regulars, però sobretot una informació que vincula a un codinenc molt important a nivell doncs, pirinenc, per dir-ho d'alguna manera. Avui tindrem amb nosaltres, gràcies a la gran feina que ha fet el Centre Excursionista i amb el seu programa Anem a la Muntanya, i ha pogut coordinar una entrevista en exclusiva per al Tu Jugues, aquí amb Pep Parés, l'organitzador i president de la Pirena. Doncs avui el tindrem aquí amb tots nosaltres. Això no treu que, com cada setmana, evidentment, parlem de totes les notícies diverses relacionades amb el nostre esport, classificacions, resultats regulars i una miqueta com van evolucionant aquests equips que porten la samarreta ratllada vermella i blanca. Ja sabeu, aquí, al 107.2 de la FM. I aquest programa i tota aquesta informació no podria arribar a casa vostra si avui en els mandos tècnics no tinguéssim el Quique. Molt bona nit, Quique.
Molt bona nit, Quim.
I moltes de les informacions que arriben des del pavelló municipal, com és el Tom Falkens, no les podríem donar si ell no ens les oferís. Perdoneu, que m'he encallat.
Bona nit, Quim.
Bona nit, Tom. La veritat és que tot això avui ho tindrem aquí, al 107.2 de la FM, i començarem amb en Pep Parés. I com dèiem, avui volem començar doncs, entrevistant en directe el president i organitzador del Pirena, Pirena 2006, en Pep Parés. Molt bona nit, Pep.
Hola, bona nit.
Bueno, suposo que avui molt enfeinat, ja ho sabem, deu haver-hi molta feina darrere de l'organització, doncs inclús amb els amics del Anem a la Muntanya no has pogut estar en directe, però ara sí ho faràs amb el Tu Jugues. Això mou molta feina, no, Pep?
Participants, i som com 230 o 40 persones voltant pel Pirineu en temporada alta, més a més.
En temporada alta. No heu de fer pascues, no?, en el telearrastre i aquestes coses.
No, afortunadament no. Nosaltres anem buscant la neu del cel i ens basem en aquesta neu, evidentment.
Ahà. Bé, Pep, una miqueta per començar doncs, a orientar els nostres oients, perquè, i sobretot t'ho dic jo, que sóc una mica un petit seguidor però força neòfit del que és el Pirena. Què és el Pirena realment?
La Pirena femení, que és una deessa dels Pirineus, la Pirena doncs, és una travessia dels Pirineus que té dues vessants, una competitiva i l'altra doncs, de travessia de muntanya, per dir-ho d'una manera, no? Són dos esplits que s'hi barregen molt bé. I a més, doncs, són aquests 15 dies de travessia dels Pirineus blancs, buscant una mica aquells hiverns antics, diguéssim, en què quan que no nevava durava molts de dies, durava dos mesos, i la gent sembla doncs, que nevava també molt més. I és una reunió de gent de 14 països diferents, vinguts d'Amèrica, vinguts d'Europa, tot arreu, per conviure junts amb aquesta passió que són els gossos, i sobretot perquè en el nostre esport és tan essencial com unes cordes, unes fustes, uns gossos, uns homes i un paisatge esplèndid per travessar, que és els Pirineus. No?
Perquè, segons es pot llegir doncs, a la vostra pàgina web, a la web de la Pirena, ho definiu com una travessia ecològica que destaca els valors de respecte pels animals, el medi ambient i la natura, no?
fa molt temps, ja per pròpia condició i també doncs, perquè també vaig ser capitanciant i moltes altres coses, doncs tinc molt clar que és una cosa que estem fent molt bé, de vegades conscient i de vegades inconscientment, i que penso que he d'aprofitar Pirena també per posar una mica, fer una col·laboració amb tot aquest món de respecte a la natura, de que quan vagis a la muntanya doncs no dic que no hi has passat, que és la millor manera d'anar per la muntanya, és a dir, si tu vas per la muntanya i quan te'n vas ningú pugui intuir ni que hi has passat, és meravellós, vol dir que vas deixant com està, això a nivell de sensibilitat és perfecte, no? L'altra cosa és que hi ha el respecte als animals, no? Hi ha moltes maneres de tractar i de fer esport amb els animals. Nosaltres, afortunadament, doncs, triem gossos que del seu natural ja els agrada córrer. No tots els gossos, ni que siguin nòrdics, no tots els gossos els agrada córrer. Hi ha gossos doncs, que tinc, per exemple, germans, que un és un gran corredor i d'altres la femella doncs, no li agrada córrer. I això hi ha una cosa molt important, i és que sempre dic que si aquests gossos de Pirena fossin persones, tots serien dels centres cursinistes de Catalunya, no? O dels centres cursinistes de Sant Feliu, no? Són gent aquesta que basa per fer 8 hores a la setmana, com les persones, i arriba el cap de setmana i en comptes de el descans que sembla que s'hauria de fer, doncs se'n van a fer una escalada o se'n van a fer una travessia i tal. La cosa vol dir doncs, que hi ha un esperit de ganes de fer esforç, no? És com aquells dos que estiguin passejant per un parc i un home assegut en un banc allà amb una cervesa a la mà i diu, però què feu, sua? No veieu que esteu tan bé que estaríeu aquí, tan bé que estaríeu aquí, tanta cosa, i us aneu aquí i l'altre diu, no, és que ens agrada. Doncs una mica és el mateix, no? Quan tenim gossos d'aquests que els agrada i quan tens un tir de 10 o 12 gossos que tenen aquestes ganes, doncs és meravellós, no? Perquè és un estímul increïble, perquè és una col·laboració en positiu sempre, perquè inclús seria egoista per part del Muixer, que és el conductor de trineu, intentar posar, és a dir, seria perjudicial per ell i posar gossos al trineu que no els agradés córrer, perquè estigués tot el dia vinga, 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 al final acabaries boig, no? En canvi, quan tens aquests gossos que de natural ja tenen aquestes ganes de córrer, quan els entrenes correctament, progressivament, amb distància, amb pes i amb tot, llavors quan és meravellós, perquè tens uns autèntics atletes que a part de tenir la relació que tens amb qualsevol gos, a més són els teus col·legues d'esport, no?
Perquè suposo, Pep, que ara que dius d'aquests gossos doncs, que han de tenir aquesta resistència, tant gossos com corredors han de tenir una preparació molt específica, no?, per a aquest tipus de proves?
Sí, sí, és una preparació física, doncs hi ha molts corredors doncs, que fan que corren, que caminen i tal, no?, per estar forts de cames, que van amb patinet, perquè és amb patinet com vas fent camades cap al terra, doncs fas una mica el mateix gest que fas quan estàs en un trineu, no?, que te repenyes sobre un patí i amb l'altre peu, pam, pam, vas agafant impuls per tirar endavant. I, evidentment, i amb els gossos és igual, els gossos, doncs, com que són mamífers, són com les persones, en aquest sentit, doncs, els has de preparar, home, els gossos tenen una capacitat cardíaca de vegades superior a les persones, vull dir que fondre un gos és molt complicat, sobretot en Pirena, perquè pensa que a Alaska hi ha curses que duren 10 dies i que els gossos fan 200 quilòmetres cada dia, no? I Pirena, doncs, fem, depèn dels nivells, 15, 30, 60, 40, 25, no? Els gossos quan arriben, els 5 minuts els vas aixecar la cua i tal, i mirar-te, perquè afortunadament tenen una resistència molt superior a la nostra, no?
Però allò que a vegades s'ha pogut sentir en relació a que aquests animals, doncs, suposo que clar, també arriba a passar, no? Algun deu haver mort en alguna d'aquestes proves, però hi ha hagut a vegades doncs, demagògia en el sentit de que sembla doncs, que són animals maltractats una miqueta pel que, o sigui, o portats a l'extrem. Pel que comentes, són animals que viuen d'això, no? Vull dir, ho porten a la sang el tema de córrer, no?
Sí, és que el que més important és això, ja et dic, la tria, sigui el que sigui, perquè qualsevol gos pot tenir aquí, pot córrer per aquí a Sant Feliu, segons com, podria ser perfectament reciclable per venir a Pirena, no? Si el veus que és un gos d'aquests que te l'emportes a passejar amb una cordera i de la xiri estira, no? Uh-huh. I llavors li poses un arnès i agafes una bicicleta i continues estirant i amb una dimensió molt més ràpida i tal, dius, hòstia, que costo. I llavors un dia el lligues amb els altres, s'acostumen amb els altres i bum, i comença a córrer i dius, mira, un possible gos atleta, no?, amb un bon entrenament. I l'altra cosa que et dic és això, que clar, són gossos que els ha d'agradar córrer, perquè és que és tan difícil forçar un gos a córrer, perquè què fas per forçar-lo? A Pirena, el simple fet d'insultar agressivament un gos pot ser motiu de desqualificació, sense tocar-lo, insultar agressivament. Llavors, doncs, què faries? Series esperant, hauries estat tota l'estona, vinga, 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 no? I no només això, sinó que, a part de moltes coses, hi ha molts altres valors que nosaltres sempre portem al damunt. I és com, últimament, mira, la platja de Nova Icària, aquest diumenge passat, dissabte diumenge, no l'altre, el 14 i 15, s'hi van ajuntar 30.000 persones a la festa de presentació de Pirena. I d'acord amb totes les associacions, moltes associacions de defensa de gossos i refugis de que tenen animals que han estat doncs, abandonats i així, van fer una desfilada impressionant de tota aquesta gent que va poder explicar la seva problemàtica i presentar els gossos, i es van adoptar més d'un centenar de gossos, no? Vull dir que són aquelles coses que dius maques de veritat, no?
En tot cas, amb els premis, Pep, que doneu, suposo que es veuen els valors, no? Ja des del el premi doncs, Affinity, el Musher més respectuós amb els animals, premis al Fair Play de Sant Miquel, també...
De vegades hi ha gent doncs, que en les seves competicions, organitzacions, doncs, posen això perquè queda bonic, no? Queda, mira, posem això i tal, així. Però és que nosaltres donem tant valor a aquests premis, diaris, a més, i finals, que fins i tot no només donem un trofeu, sinó que fins i tot el cash, diners, com si fos un premi de crono, perquè per exemple si el premi de crono es mereix tantes coses, perquè és que sembla que sigui la fita absurda de l'esport, doncs una persona que s'enrotlla bé amb els altres, que és un esportiu que té fair play, que respecta els animals, que respecta la natura, el sentit de deixar-ho sempre tot net i polit, va? Crec que això també es mereix tant o més coses que la pròpia lluita contra el crono, i per això els donem aquest valor.
En tot cas, tornant al que és la prova a la Pirena, Pep, els participants i els gossos, per inscriure-s'hi, hi ha alguns requisits mínims? Demaneu algun tipus de...
Tenir una certa experiència, saber els gossos també com són, de qui són, perquè molta gent doncs, també quan té gossos, llavors ell sap, els deixa de vegades a altra gent perquè aquests gossos estan ensenyats i amb l'altre, amb aquests gossos, pot ensenyar molts altres gossos joves també, no? I això és molt important perquè com els gossos de pastor, els gossos d'atura, doncs aprenen molt del que veuen els altres, no? I això és molt important. Quan un gos d'atura jove veu l'altre al costat que fa això i va cap allà i sent aquell ordre i gira cap allà, tal, doncs per mimetisme aprèn i va molt bé. I en el cas de nostre és igual, no? Jo tinc una gossa guia, d'aquesta m'ha servit perquè un altre n'aprenguís, una altra, i ja en tinc 3 o 4, no, diguéssim. I això és el que em porta. I més que és una autèntica satisfacció quan funciona, no? Veure els títols que tens animals que a més tenen una relació supermaca i carinyosa, sinó que a més feu coses junts, no? Que és la part bonica, aquesta part de ser útils amb la seva tasca, no? Que com passa amb els gossos policia o amb els gossos de terratrèmols i així, no?
També dius la filosofia d'aquesta prova, una de les frases que han extret diu: d'aquí neixen amistats i relacions que perduren durant tota la vida. Deu ser aquesta convivència, aquest sacrifici, suposo, el que porta que realment hi hagi aquestes amistats, no? Perquè a més són persones de països molt diversos, no? No sé ni com us hi enteneu, Pep.
Sí, home, mira, ara fa una estona en què hem acabat una reunió i estem aquí a Aragó en aquest moment, doncs s'ha parlat en castellà, de vegades també fins i tot estem fora de Catalunya en català, s'ha parlat en anglès i alemany, no? I
és la ONU, això,
Hi ha com un intent de respectar el màxim de llengües possibles de la gent que ve aquí, no? Cosa que no passa en altres llocs en què es parla l'anglès i s'ha acabat, no? Diguéssim. Però aquí, afortunadament, els catalans que tenim l'avantatge doncs, de saber català, castellà, i els que hem voltat una mica, doncs de seguida, bueno, el francès ja acaba que l'havien fet a l'escola, i llavors l'anglès doncs, és aquell esforç que hem hagut de fer suplementari, doncs clar, amb anglès, francès, català, castellà, pots anar a molts llocs, no? I tenim també gent que sap l'alemany i que ens fa de traductor de tota una colla de participants alemanys, austriacs i txecs que venen aquí també a Pirena. Però vull dir, això de les relacions és molt important, perquè si han fet matrimonis, ja tenen matrimonis que tenen fills ja de gent que s'ha conegut a Pirena, des de veterinaris, des de participants, alpinistes que venen dintre l'organització, els esportistes mateix entre ells, no? Vull dir que és una una bola que es va fent gran, i llavors cadascú fa les seves coses, dels seus països, de les seves terres, no? I en aquest sentit sí que té aquesta sensació. I a part nosaltres també a nivell mediambiental, doncs també amb acords amb la Conselleria de Medi Ambient, doncs també fem un microespai d'alliberament d'aus, sobretot en les etapes catalanes, perquè clar, no pots alliberar aus que són de... que han estat sanades, diguéssim, a centres de recuperació de fauna salvatge de la Generalitat, no es pot deixar anar a Aragó, ni a Andorra, ni a França, perquè són dates de marcacions, encara que, evidentment, el cel no té fronteres per ells després, no? Però és tot un... I llavors el que fem quan les etapes catalanes, doncs, fem un microespai en què alliberem aquestes aus, i t'asseguro que és un moment màgic, perquè he tingut a les mans voltors o àligues, no?, amb unes potes com més grans que la meva mà, i quan els deixes anar, aquesta sensació de que, pam, a ple hivern, cinter, són rapinyaires ara bé totes, no? A ple hivern s'integra la natura i sobreviuen, i entren dintre la cadena de predació de la manera més natural, com que és doncs, aquesta la biodiversitat que hi ha amb la depredació i amb la relació de poder entre les espècies de la natura. És meravellós, sobretot quan tens gossos de trineu i costa tants esforços, el menjar, el veterinari, les pastilles de no sé què, pastilles de no sé quantos, l'entrenament, com veus aquests altres animals, que bum, que us deixes anar, el que és la vida animal, la vida salvatge, a més, no? I pum, i s'integren absolutament, doncs. Que passa que a vegades hi ha una visió de la naturalesa que és molt poètica, no? Ai, la naturalesa, els animalets que bé, però hem de pensar, i sobretot la gent que venim de pagès, que venim de pares de pagès, així doncs, encara més, que la naturalesa és molt dura. Els animals es lleven, es desperten al matí els que dormen de nit, perquè n'hi ha que treballen de nit, i l'obsessió primordial és què menjaré aquest dia, a qui caçaré, a qui mataré per menjar jo aquest dia, entens? És així de sanguinari, per dir-ho d'una manera, no? I és la llei de la natura. I llavors, clar, els gossos i els gats que viuen a l'entorn urbà i tal, així, tenen una sort en aquest sentit extraordinària, no? Perquè saben que cada dia, sense fer res, tenen el seu menjar i el seu beure i les seves atencions mèdiques, no? I amb una mica de sort a l'estimació dels seus amos.
Perquè expliques també, Pep, dona la sensació que ser un corredor de la Pirena ha de portar de cara doncs, a la imatge fotogràfica que es pot veure paisatges impressionants, no?
Sí, mira, jo avui mateix amb 10 gossos meus he fet tota l'etapa i veníem d'aquí des de la Vall d'Atena a la Serra de la Martà, quan hi ha Penya Telera, que és una penya molt coneguda i tal, i hem fet una escalada fins als cims més alts de Formigal, no? I feia un dia radiant d'anticicló, molt fred, amb vent gelat, però que tenies una visió meravellosa de tot l'entorn, no? I clar, quan estàs allà dalt, dius, ostres, tu, de vegades a la vida és bo tenir aquests moments de singularitat, no? Que de vegades troben les vacances, o una reunió amb uns bons amics i tal, així, no? I quan estàs allà dalt, penses, ostres, tu, quina altra manera més singular de gastar, de cremar aquest moment de la vida, no? Amb un paisatge preciós, amb els gossos allà mirant-me, amb una pau i una serenor increïble, no? I aquestes coses doncs, no tenen preu, no?
Aquest any hi heu afegit un valor més, pel que veig, que és el valor de la superació encara molt més accentuat. S'han inscrit, inclús crec que són dos muixers discapacitats físics, no, Pep, si no tinc mal entès?
Sí, l'any passat vam inaugurar una mica aquesta aventura, perquè doncs, és una autèntica aventura per nosaltres, d'intentar doncs, entrar dins el que han entrat també en moltes altres institucions i empreses, que és doncs, facilitar la vida a la gent que per mala sort doncs, està discapacitada físicament, no? I de la mateixa manera que es fan les voreres adaptades i els ascensors que cabin en les cadires de rodes i tal, així doncs nosaltres posem el nostre granet de sorra també, i l'any passat vam tenir en Manel Ávila, un noi de Roda de Ter, aquí a Vic, que està afectat de la sisena vèrtebra, per tant no té ni abdominals, vull dir, més té les espatlles i tal, que els braços per treballar, i va ser un repte molt, molt gran i a la vegada molt, molt engrescador, perquè bé, són aquelles coses que que són agradables de fer, no? Et sents que fas una cosa maca. I el Manel és un nano superpositiu i tal, i s'ho va passar molt bé, va ser una gran experiència. Després hem anat algun dia a la Fundació Goodman, hem fet coses allà també amb els gossos, i veus com el Manel era un exemple per molts d'aquests nanos que les passen amb depressions molt fortes, no? En el mateix hospital, i les enfermeres, mira, veus, mira, mira el Manel Ávila, tu estàs de la desena vèrtebra, mira, Manel Ávila, de la sisena, mira on està. Fins-hi tu, si se't tenen ganes, què es pot fer? I els caldanos, pam, s'animen, no? I aquest any, doncs, també hi hem introduït una noia, la Úrsula Pueyo, que és una noia de Mallorca, amb aquest accent tan dolç del català de Mallorca, o del mallorquí de Catalunya, és igual, i jo sí, no dic això perquè de vegades quan algun valencià que sigui català no sé què, i dic, mira, jo parlo la llengua del país valencià del nord, tu. Ja està, si vols, així. I bueno, doncs va anar molt bé, i aquesta noia està entusiasmada també, i esperem doncs que acabi amb el mateix entusiasme també, no? És una experiència que a ell li falta una cama d'un accident, a més a més sense cap culpa per part d'ella, i bueno, està passant una vivència molt maca i molt, molt agradable, no?
Suposo que
I esperem continuar en aquesta línia.
Suposo que al final de la cursa us n'adoneu tant tu com els companys de cursa que potser apreneu més vosaltres d'ells que no pas ells de vosaltres, no?
Sí, sol passar això. I es passa en aquells moments, doncs, que ahir, per exemple, estava dinant allà dintre un iglú a 2 o 3 graus o de 0, allà a la meva esplanada, i parlant amb el Manel, no? I deia que, esclar, que va, se sent com agobiat perquè tothom li cau una cosa a terra i té tres persones allà que li volen collir i tal, i ostres, m'agradaria que més autònom, dic, home Manel, no t'ho prenguis malament, perquè som gent que no està acostumada a tenir nois discapacitats al costat, no? I llavors, doncs, perquè, clar, per si me'n recordo que estava mort de teatre on hi havia la Glòria Ronyoni, que era noia dels Juglars, que va tenir accident de cadira de rodes i tal, i arriba un punt que, doncs, que era una persona més, clar que en moment estava ajuda, però molt autònoma, i ells també volen això, però va, sense voler, la gent estem allà pendents, i vaig dir, home, no, ja ho comentarem amb la gent, no?, que et deixi... Però, esclar, cadira de rodes i per sobre la neu, tot i que li han fet uns patins davant que li van molt bé, doncs sempre és complicat, no?
Tot cas, comentaves això del català, del valencià del nord, etc. Com és que aquesta prova, la Pirena, en les 15 edicions que s'han disputat fins ara, esteu amb la setzena, com és que sempre l'han guanyat, doncs per dir-ho d'alguna manera, i mai despectivament, sinó tot el contrari, gent forània, no? Països sobretot nòrdics, països on la neu és molt més protagonista potser que no pas en el nostre, no? Que és un clima més mediterrani.
Té tota una lògica, esclar. Aquesta gent obre la porta de casa i té la neu a la porta de casa, no?
Per això, per això.
Que l'estè allà a l'hort i surt amb 50 quilòmetres de neu al davant de casa, no? Clar, uns entrenaments, una sèrie de coses fabuloses cada dia, no? Diguéssim, no? A canvi aquí, quan volem neu, hem de fer 200 quilòmetres per anar fins al Pirineu i coses d'aquestes, no? Vull dir que és molt més fàcil per d'ells, i llavors, com que també hi ha molta més gent que ho practica, doncs, esclar, fas la selecció i clar, surt gent d'una gran qualitat, no?
Suposo que el pes específic, dic, d'aquest esport en altres països és molt més mediàtic, no?, que aquí.
El què? No.
El mushing.
D'altres països fan moltes carreres que tenen molts quilòmetres de neu així, però que no es converteixen en esdeveniment com ho és Pirena, no?, amb diferents cadenes de televisió i tal, així, perquè, doncs, ho tenen plantejat d'una altra manera, o, bueno, nosaltres ho hem fet d'una altra manera, no? Pirena és la segona carrera amb més repercussió mediàtica del món del trineus amb gossos. Endavant hi ha la Editarot, aquella cursa de l'Alaska, de la Fuente, i després nosaltres, i t'ho dic, un creixement de causa, perquè, doncs, l'any 98 vaig anar amb gossos amb la gent del Filo de l'Impossible, de Televisió Espanyola, i vam estar 5 setmanes allà a Alaska, corrent la meitat d'aquesta competició, no? I són experiències inolvidables, això d'anar amb el trineu per damunt del mar de Norton gelat, no? És aquelles coses que impressionen de veritat, no?
Alaska és continuada aquesta cursa, no? No hi ha etapes.
No, clar, ja s'ho poden permetre. Aquí cada vegada que baixes 2.500 metres la neu desapareix.
Yeah.
En canvi allà, doncs, tot i que l'any que vaig ser jo estaven patint els efectes del El Niño, aquest fenomen climatològic, no?
Uh-huh.
I recordo que vaig ser molts quilòmetres sobre herba, pedres, gel, i fins i tot quan entrava al mar, que sempre està gelat tot, doncs si havia fet el que diuen és un overflow, que és com un pam d'aigua que queda per sobre el gel, no? I llavors tu entres i els gossos gairebé queden mig coberts, no? I t'has de penyar com puguis per remullar-te al mínim, no? Fins que al cap de 100 o 150 metres de la costa, de cop i volta, bum, bum, i agafes el gel i, clar, pots fer, doncs, 20 hores sense parar, segons cap on vagis, no?
Uh-huh.
I és clar, és una sensació... Amb aquesta sensació de veure, per exemple, que les corrents marines, doncs, fan capes de gel amb corrents diferents i trenquen el gel i fan com crestes alçades, no? I clar, quan passaves al costat d'alguna d'aquestes crestes amb 5 o 6 metres, t'impressionava, no? Pensar que estaves sobre el mar, no? I que a fora no hi havia vida, és perquè és l'hivern tot de tons de gris i tal, i avall i sota teu estava ple d'animals que vivien tan tranquil·lament sota l'aigua, no?
Déu-n'hi-do. En tot cas, Pep, aquest any en quant a etapes, de dia i de nit.
Sí, hi ha les etapes nocturnes.
A la nit com us ho feu per moure's per mig dels Pirineus? Perquè si a mi ja em fa força respecte de dia, jo de nit no ho sé pas, eh?
Home, a veure, ja, sempre intentem marcar alguns aspectes perquè la gent vagi millor ben guiada. I llavors, esclar, quan estàs de nit no pensis, eh? És molt maco perquè... tens tots els gossos davant i de tu els gossos guies a vegades hi ha 10 i 12 metres, no? Vol dir que ells es preveuen del tipus de terreny que et trobes, perquè veus si s'abaixen, si pugen, si tal, no? I més a més, llavors és un món tancat, perquè tu portes el frontal, la llum aquí sobre el front, no? I només veus el que et il·lumina aquesta llum, a més tot és negre, no? I és com una sensació d'estar sols al mig del món, no? Diguéssim, que hi ha el que a la teva llum arriba, que són els teus gossos i el trineu, i tu, i res més, no? I neu al terra, i el soroll dels patins, no? Són sensacions molt, molt agradables.
Bé, Pep, no et volem disturbar més. Crec que ens has portat un tros de la Pirena aquí a Sant Feliu de Codines ara mateix. En tot cas, agrair-te la teva atenció, que suposo que demà et deus llevar força d'hora, no? Perquè com aneu això d'horaris?
Sí, a les 6 del matí, dret, sí, sí.
Per tant, suposo que tindràs ganes d'agafar una estoneta al llit i descansar. Bueno, al llit o al sac de dormir o com...
Avui llit, estem aquí en un càmping aquí... Ahir vam fer bivac.
Doncs per això encara més, doncs, agrair-te aquesta atenció que has tingut de voler estar aquí a Mona Codinenca en directe per tot Sant Feliu de Codines. També agrair, doncs, tota la col·laboració que hem tingut per part dels amics del Centre Excursionista perquè avui, doncs, puguis estar aquí en directe amb nosaltres. I bé, que això sí, t'esperem aquí, ens agradaria moltíssim, doncs, tenir-te en persona un dia per poder parlar i valorar una miqueta tot plegat com ha acabat la Pirena 2006 i evident més perquè és fantàstic escoltar-te com parles d'aquesta prova, però sobretot dels valors i de la naturalesa i el que ens aporta, no? Que és algo fabulós i meravellós.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per atendre'ns, també.
No, ja saps que és un honor tenir, doncs, un codinenc aquí movent una història tan fabulosa com aquesta.
No, i una abraçada per tota la gent vostra i la gent que ens escolta, entre els quals suposo que hi ha molta gent de la meva generació i els fills i hi ha els nets també, no? Perquè jo mateix dintre el mes de març seré avi d'un nen, doncs, mig japonès, mig català.
Doncs des d'aquí moltes felicitats també, que crec que això encara té més valor, això de ser avi, eh?
Sí. Molt bé, doncs gràcies per la vostra atenció, eh?
Molt bona nit, Pep, moltes gràcies.
Adéu-siau, bona nit.
Doncs la Pirena, una prova en la qual participaran 120 persones en l'organització, s'utilitzaran 42 vehicles, inclosos tot terrenys, motos de neu, quads, remuntadors, a més d'un helicòpter del RAC, 600 gossos i 98 participants entre mushers i ajudants, i 4.500 quilos de menjar per a gossos, 14.500 litres de combustible, 1.500 antorxes i 4.000 entrepans. Entre d'altres xifres, això és la descripció de la Pirena 2006.
Si tu jugues, l'equip d'Ona Codinenca també. Tu jugues els dilluns a Ona Codinenca.
Necessita el seu ordinador i no sap on ha d'anar? Necessita una xarxa per la seva empresa? Vol un ordinador fet a mida? Els seus problemes han acabat. Truqui sense compromís a Serveis Informàtics Josep al 93 866 2745 866 2745. Oferim serveis tècnics per a empreses i particulars, reparació d'ordinadors, xarxes, internet. Li oferim servei a domicili i li reparem l'ordinador a casa. Si es tracta d'ordinadors i d'informàtica, Serveis Informàtics Josep és la solució. Recordi aquest telèfon, 93 866 2745, 866 2745. És fàcil, 2745.
I amb una miqueta de retard, doncs l'actualitat en directe ens ha provocat que avui doncs el programa comencés d'una altra manera. Ara que són les 10:45, aquí en directe al 107.2, comencem amb els titulars de la jornada. I començarem per l'hoquei.
El Sulamar Sant Feliu es veu sorprès per un Steve Vigo que va plantejar un hoquei molt seriós i per a casa. Això trenca la línia de victòries que venia portant, tot i que deixa l'equip en una zona tranquil·la de la taula. A Primera Catalana es guardava la seva primera victòria fora de casa per oferir-la en el derbi contra el Caldes, un derbi que va recuperar l'atenció d'anys enrere, quan els dos primers equips jugaven en la mateixa categoria. El femení aquesta setmana va fer doblet guanyant a Caldes i Igualada, demostrant que segueix sent pas ferm mirant cap a dalt de la classificació. En relació a la renovació de la Junta, només es pot dir que han passat 36 dies des de la data límit que va establir la directiva actual per deixar el club i promoure el canvi. L'Atlètic torna a perdre, però amb una altra cara. Va demostrar que pot lluitar amb els de dalt i que la cadena de derrotes només es culpa de l'estat anímic de l'equip, que no es creu el seu potencial.
I continuem amb el futbol.
El segon a territorial per a casa del Santperenca, després d'una errada defensiva i un penal massa clar. La baixa de Monchi va remodelar d'inici tota la defensa i potser això va descol·locar una mica l'estructura defensiva. El Ramon, un jugador de Bigas que porta entrenant amb el primer equip tota la temporada, li han fet l'alta federativa. Per tant, podem parlar d'un reforç de Nadal per una davantera molt poblada. Tres jugadors del primer equip i un juvenil van partir un accident de cotxe el divendres passat, però gràcies a Déu, cap va sortir ferit.
I pels amants de les estadístiques i els números, carrusel de resultats de la jornada. Comencem pel futbol. Segona territorial, grup 5. Santperenca Unió Esportiva 2, Sant Feliu de Codines 1. Això deixa el Sant Feliu de Codines en vuitena posició amb 24 punts. A 11 punts de la possible promoció d'ascens a primera. Juvenil, segona divisió, grup 19, Ametlla del Vallès B2, Sant Feliu de Codines 4. Això deixa el Sant Feliu en quarta posició, amb un partit menys que el líder, a 5 punts del mateix, que és el Taradell Unió Deportiva. Cadets, primera divisió, grup 6, Sant Feliu de Codines 2, Caldes de Montbui 4. Aquesta derrota deixa els codinencs en 13a posició, amb 10 punts. Infantil, primera divisió, grup 6, Sant Feliu de Codines 1, Mollà Club Deportiu 1. Això deixa el Sant Feliu en 9a posició, en aquests moments amb 19 punts, a 11 punts del líder. Alevins, segona divisió, grup 30, Santa Eugènia 2, Sant Feliu de Codines 5. Aquesta victòria deixa el Sant Feliu de Codines a mitja taula amb la desena posició, amb 17 punts, a 14 punts de l'actual líder, que és el Taradell. I passem a l'hoquei. Primera estatal, Sant Feliu Club de Hockey Patins 0, Bigostic 2001 4. En aquests moments deixa el Sant Feliu en 11a posició amb 20 punts, amb una situació tranquil·la dins la taula. El primera catalana, grup B, Recam Láser Caldes 4, Sant Feliu de Codines B 5. Això deixa els codinencs amb la 11a posició amb 22 punts. Segona catalana, grup C, Mataró B, grup Clima 2, Atlètic Sant Feliu 1. Això deixa l'Atlètic en aquests moments amb 12a posició, amb 12 punts, a un punt del descens. Pel que fa al femení, primera nacional catalana, aquesta setmana va jugar dos partits. Primer contra el Caldes, que va guanyar a casa per 7-1, i després a casa de l'Igualada, Club de Hockey Patins, on va guanyar per 1-8. La veritat és que aquesta jornada se li ha donat molt bé a les codinenques, que les deixa en tercera posició amb 33 punts, a 7 punts de les places d'ascens.
Els esports, la cultura, la història, els viatges, l'oci, la política i la gastronomia. Tot a Ona Codinenca. 107.2 FM.
Exactament, estàs escoltant el Tu Jugues aquí al 107.2 de la FM ara en directe, quan són les 10:37 minuts, i nosaltres continuem i volem començar ja amb el que és la tertúlia esportiva, una mica doncs desenvolupant més els diferents titulars que hem donat, que ens ha donat avui el Quique. Abans de res, Ton, bona nit una altra vegada.
Bona nit, Quim.
Ara ja ficats amb tertúlia. Quique, bona nit, ja introduïts amb tertúlia.
Molt bona nit.
Primer de tot, no sé què us ha semblat, doncs el Pep Parés realment és un personatge que et fa sentir molt, molt, molt el que és la naturalesa viva dels Pirineus i en general, no?
Realment quan estaves fent l'entrevista estava aquí pendent d'apuntar-me alguna cosa, no?, per comentar al final, allò, ostres, això m'ha agradat, no? I al final dic, va, dic, és igual, perquè anava dient coses, tot el tema de la solidaritat, de la integració amb el medi ambient, l'esperit aquest, no?, jo ho trobo molt interessant. He de reconèixer que com el Dakar també era una mica friqui, la Pirena és una de les coses que també m'agradaria veure-la de prop alguna vegada, si pogués, eh?
Estaria molt bé.
La veritat que és un plaer escoltar la gent que parla de coses que realment li agraden, que viuen i que disfruten. La veritat que és una meravella.
I és que a més a nivell quasi periodístic és que et fan una entrevista sols. O sigui, comencen ells ja, tu els hi dones una mica de peu amb alguna cosa i ja veus que els comença a sortir la informació i vinga, 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 i és això que diu aquí, que no, que els veus realment que disfruten parlant del que et parlen, no?
Bueno, jo l'he vist una persona que volia explicar-nos coses, no? Volia fer-nos arribar a la Pirena i sobretot volia fer-nos arribar el que es viu amb un ambient, diguéssim, salvatge com són els Pirineus.
I no? Privilegiat, perquè quan explicava allò dels pics del Formigal allà dalt, tranquil·lament, amb els gossos, fent fotos i tot, dius, mare de Déu, però i jo què faig tancat aquí a l'estudi avui, no? Allà, aquí havíem de reportar a la Pirena, tio. Jo agafo, em faig muixer per un cap de setmana, cap problema.
Ho demanarà, aviam com estan els pressupostos de la direcció de la ràdio, i en tot cas, si fa falta, t'acompanyo jo. Re, hotel 4 estrelles, tampoc no hem d'anar...
I si s'ha d'anar al Dakar, ja ho saps que també s'hi pot anar tranquil·lament.
Amb el Ton el tenim aquí, vamos. Llàstima que li coincideix amb exàmens i després hi tindríem que anar tu i jo, Quique.
Això està fet, aviam. Em sabria greu pel Tom, però bueno, ja el trucaríem per telèfon i ja l'aniríem explicant.
Sempre hi ha juliol, sempre hi ha juliol i pots deixar-te alguna sinetra que et caigui malament.
Bé, doncs després d'haver viscut doncs, amb en Pep Parés aquests moments tan fantàstics relacionats amb la Pirena, comencem amb moments, jo crec, doncs, diversos i comencem per l'hoquei, ja que tenim l'expert d'hoquei aquí al nostre costat. Que sembla doncs, que el primer equip, després de tenir una sèrie de jornades que semblava doncs, que estava encarant molt contundentment les victòries i que estava doncs, encadenant una línia positiva, bueno, vam perdre a casa contra el Swiss Vigo, no? Ton?
Si no ho tinc mal entès, el patrocini... o sigui, el nom real d'aquest club aquest any és Swiss Vigo, això del Vigo Stick 2001 era el patrocinador que tenia l'any passat, però bueno, com que tampoc es senten, no crec que el senyor patrocinador s'enfadi. El que sí que hem de tractar és el senyor Solamar, aviam si s'enrotlla. I bueno, a veure, jo no qualificaria en cap moment de problema aquesta derrota d'aquesta setmana. Jo vaig veure tant el Sant Feliu com el Vigo dos equipassos, perquè van fer un partidàs i cap problema, tu. Jo, un partit guapo, molt hoquei, hoquei d'aquest de... intens, no? Veies la gent que realment ens agrada el hockey, vam veure hockey de veritat, un hockey molt, 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 molt ràpid. Jo poder feia temps que no hi havia un hockey tan ràpid que Sant Feliu, per part dels dos equips, perquè jo estava allà al públic i sentia la gent que deia, ostres, el Sant Feliu avui sembla que juguin lents, i realment és que els altres anaven a tot drap, era espectacular. A més tenien un entrenador que havia estat entrenador aquí a Sant Feliu, que és un tio molt metòdic, el David Bou, que havia portat equips aquí a Sant Feliu, i llavors va estar al Macarena, que també està a la mateixa divisió que nosaltres, quan van estar a l'Hockey Lliga l'any passat, i llavors se'n va anar a Vigo per problemes, bueno, de calés, que el Macarena té problemes de calés i tal, i és un tio que sap molt, molt, molt hockey, i se'ls hi nota, perquè el sents a la banqueta i diu tres instruccions i tot el que fa és animar els jugadors, no? Però en el moment que marca una jugada, aquell equip fa el que l'entrenador vol. A part que tenen un xicot, un tal Isaac, que era un nano que és de la meva edat, un any més petit, que havia estat a Barça i tot això, i... Una màquina, un nano que deu fer com el 1,60 m i es ficava, el 1,70 m, podies ficar per tot arreu, rapidíssim, un físic espectacular. I són gent que, clar, com que corren molt, tenen un físic bo i aguanten, i aguanten, i és que acaben amb tu. I en cap moment dic que el Sant Feliu va fer el seu partit sèrio amb la línia de les últimes setmanes, partit molt ben posat a darrere, el que passa que poder va faltar una mica de duresa en defensa, perquè realment els altres eren durs, nosaltres érem poder una mica massa tous. Però bueno, veiem un partit, llàstima pel resultat, perquè sembla que sigui un hecatombe el 0-4 aquest, i realment no va ser tant la diferència. Vull dir, va ser un partit molt igualat, un partit molt de tu a tu, i jo vaig veure que era un partit molt guapo.
No, més que malacatombe no, perquè clar, evidentment els que doncs, són molt aficionats a l'hoquei i que realment els agrada veure hoquei, és fantàstic que puguin venir equips d'aquesta categoria, no?
Clar.
I veure'l jugar d'aquesta manera.
Clar, clar.
Jo la referència és més dir, el que em vinc a referir, perdó, és el fet de dir, semblava que a casa estàvem sent força doncs, serios, i que inclús ara doncs, estàvem enganxant algun resultat bo a fora i que per tant doncs, podíem tenir una línia una mica doncs, ascendent. Evidentment, sempre suposo que ho fas mirant la perspectiva de poder anar mirant amunt,
sí.
Perquè és el que hem viscut en els darrers anys i sembla doncs, que això hagi de ser sempre, i realment s'està aconseguint algo espectacular, perquè és tenir un primer estatal en una posició totalment tranquil·la i sense cap mena de preocupació. Jo crec que això ja està més que consolidat en la categoria aquest any.
Jo crec que és allò que parlàvem els primers programes que estava jo aquí amb tu, que era una mica la temporada de consolidació, no? La primera és el boom, que pots anar, estàs a primera divisió espanyola i sembla que et mengis el món, i bueno, vam estar a punt de menjar-nos-el. El segon, vam estar a punt de menjar-nos el món fins a la setena, fins a set jornades del final. I aquest any era allò d'equip nou, no? Parlàvem, l'altre dia amb el Ferran també aquí, i bueno, i s'està consolidant l'equip perfectament. Jo no crec que hi hagi cap problema per mantenir la categoria, i crec que fins i tot hem de ser valents, i la dada aquesta que donaves tu quan ens miràvem la classificació és que estem, no sé si és una a 7 punts de les posicions d'ascens. A veure, ni molt menys estic dient que Sant Feliu sigui un clar favorit a l'ascens, perquè hi ha equips per davant, com hem vist aquesta setmana amb el Vigo, que van 6-0.
Crec que és molta igualtat el que hi ha.
Hi ha molta igualtat, moltíssima igualtat. Hi ha equips que destaquen per sobre dels altres, per exemple, equips com el Girona i aquests equips que han pujat aquest any a Nacional Espanyola i estan fent molt bona campanya, i són gent que són equips que han rebut un aport de calés molt important i s'han pogut reforçar amb jugadors d'exdivisions d'honor i aquestes coses, no? I són gent que són molt potent. I a Girona hi ha una mica el boom de la Casballo, no? Aquests equips tiren molt. Però bé,
en tot cas, doncs, res, és un petit trasbals que jo espero que això es solucioni la setmana que ve guanyant, i no sé si el rival de la setmana que ve és assequible.
El rival de la setmana que ve és el Sitges, mític Sitges, que ja porta...
Que ve aquí a casa, no?
Que ve aquí a casa, allà a casa seva es va perdre.
Contundentment.
Sí.
Crec que va ser un 11-2, si no recordo malament, o alguna cosa per l'estil. Va ser un resultat molt escandalós.
Una cosa així una mica fulminant.
O 9-1.
Per començar, no recordo el resultat ara mateix. Però Déu-n'hi-do, i són equip que és un equip que va molt, són molt durs, fins i tot m'atreviria dir que violents. Tenen un parell de dius que són molt violents. És el partit on l'any passat el Joan va acabar a l'hospital per una agressió, que això va quedar amb res, i jo penso que no s'hi va posar mai, perquè realment va ser una agressió claríssima. Parlant d'agressions i de polèmiques i aquestes coses, deixa'm dir-te només així, al final faré una secció que serà a tall d'anècdota, que l'àrbitre aquell que comentàvem fa 15 dies, el senyor Castells,
l'amic Castells,
d'infaust record pel públic de Sant Feliu, aquest cap de setmana va estar a punt de sortir apel·lejat del pavelló de Sevilla, amb una actuació espectacular també, buscant el seu gran protagonisme que el caracteritza i aquestes coses. El més trist és que aquest senyor, que no podria ni pitar a la Vins, està pitant a Nacional Espanyola i s'està traient un sobresou cada cap de setmana espectacular. O sigui, se'n va a Sevilla, imagina't, un senyor com aquest que no en té ni idea, se'n va a Sevilla a pitar a Nacional Espanyola.
Per posar antecedents als nostres oients de la indignació del Ton davant d'aquest home, és que aquest home, a banda de poder ser més o menys, o jo diria més o més negat per poder arbitrar a qualsevol equip, arbitrant al femení va arribar a tenir una frase tan gloriosa i tan, no sé si potser per ell dignificadora, jo la trobo patètica, de dir que per ell les noies no haurien de jugar a l'hoquei, no? Davant d'això, més sobre una persona no es pot esperar. Vull dir, no fa falta, vull dir, ni donar-li més protagonisme que el que li hem donat, que ja és massa i de sobres per un personatge d'aquestes característiques.
Dir-te només que arran de parlar-ne aquí i tal, ja existeix un fòrum a internet que parla d'hoquei català, i se m'ha ocorre obrir el debat sobre el senyor Castells, i t'asseguro que els fars de portar informació negativa sobre aquest home, per dir-ho de manera fina, allà va ser brutal. Tothom diu sí, perquè aquell partit, sí, perquè aquell altre va sortir, no sé què, algun dia va venir la policia a escortar-lo perquè no s'atrevia a sortir de vestuari, bueno, coses d'aquestes que, oita, tanquem la paradeta aquí i ja s'unirà fent i algun dia podria...
Nosaltres, per nosaltres, els nostres protagonistes són els jugadors, com són els jugadors del Primera Catalana.
Jo crec que t'ho anava a dir abans, l'error es va esmenar ràpidament, la derrota a Sant Feliu es va esmenar amb un 4-5 a Caldes.
Aquest primer perquè guanyes al Caldes, rival directe. Quique, tingues en compte que estem parlant d'un derbi d'alta tensió.
En el més alt del més alt nivell de l'hoquei, si més no del Vallès.
No, o sigui, els derbis Caldes-Sant Feliu, amb totes les categories, anys A, havien sigut derbis d'una tensió i d'una rivalitat impressionant. O sigui, impressionant.
Jo la veritat que, com ho desconec una miqueta, no he tingut l'honor de poder participar en cap d'aquests, pues bueno, jo m'haig de creure, evidentment, i ho faig, tot el que,
Quique,
tot el que em diu.
Jo crec que has de pujar quan hi hagi el derbi Sant Feliu, perquè segurament nosaltres ens jugarem mantint la categoria i ells també, perquè estarà la cosa així. Ara mateix, d'acabar-se la temporada així, aquests que pateixen tant perquè el Primera Catalana baixi i s'hagi de jugar tan bé i tal. que no pateixin tant, estem 9ens classificats o 2ens classificats, empatats a punts amb Alcaldes i a un punt de 3 o 4 equips per sobre nostra. Jo crec que de moment la situació és tranquil·la, però bueno, que no sé, em va agradar perquè d'acabar la temporada així nosaltres per gol a baralla estaríem per sobre d'Alcaldes i això és una cosa que els fa molt mal. A més recordar que a Caldes no es veia un derbi des de feia diversos anys, des de que el Sant Feliu...
Però és que n'hi ha futbol, perquè a futbol ja fa moltes temporades que el Sant Feliu de futbol de primers equips, sí que en categories més de futbol base hi han derbis, però de primers equips ja fa molts anys que no hi han derbis, perquè doncs van haver-hi el que són doncs canvis de grups diversos, el Caldes jugant...
O descensos i aquestes coses.
Sí, o ascensos i descensos, no? En tot cas, amb l'hoquei que hem tornat a viure, doncs aquella sensació de derbi, de tensió, de rivalitat brutal, de saber doncs que Alcaldes és aquell típic que quan et donen el calendari, l'únic que vas a mirar és quin dia et toca jugar contra Alcaldes, no? Perquè sí. És la rivalitat directa, no? I això va ser fabulós, que a més va portar pel Primera Catalana
la primera victòria fora de casa que realment...
No tens un aleluia, aleluia, això seria...
Que realment ja
seria algú... Ja. Això... Això, Quique, així àgil.
Això, Quique, et puc assegurar que el dissabte a Caldes no aplaudien així, no? Però bueno, jo, em va saber greu perquè jo em vaig haver de perdre el partit. Em vaig haver de perdre el partit per A o per B, coses que passen en aquest món del hoquei. I no vaig poder veure els dos últims minuts, però ja em vaig tenir. Però vaig sortir d'aquí Sant Feliu, vaig trucar, escolta com va, diu, ui, està just, baixa, que està just, i vaig arribar allà patint com un animal els últims dos o tres minuts. Però va valer la pena, els vam fotre una mica l'aire a Sant Antoni, aquesta gent de Caldes.
4-5, partit espectacular del Primera Catalana i bueno, 3 punts més a la butxaca del Sant Feliu, que és el que compta, no? en aquest sentit. Sí. I sobretot, crec que hem trencat amb aquesta maledicció fora de casa i ara ja sabem que es pot guanyar fora de casa, per tant aviam si li agafem una mica ens enviciem una miqueta d'això, no?
Sí.
Cosa que no sé si tens res més a afegir.
No, de moment
no, perquè
anava a fer-te un link així, guapo.
Dic cosa que tampoc se n'ha oblidat i que sembla que no se n'oblida, és una mica rotllo Barça, el nostre equip femení, que
estan
no para de guanyar també.
Platòriques. Després de l'ensopegada de la setmana passada amb el Sal, aquell empat a 2 que vam parlar, porten 3 partits seguits guanyants i 3 partits que s'han lluit, perquè aquesta setmana n'hi van fer 7 gols al Caldes i el divendres aquí a Caldes i 8 a l'Igualada, també que bueno, surt, bueno, espectacular.
Impressionant aquestes noies que estan demostrant... Jo penso que si no fos per la mala sort d'alguns partits, sí, estaríem molt més a prop de les dues posicions de dalt.
Mala sort i errors d'elles també, perquè jo he vist algun partit d'aquests que podríem arribar a qualificar de mala sort i bueno, a veure, evidentment hi ha hagut mala sort, però hi ha hagut partits que per A o per B no han sortit i són coses que passen i ens poden passar tots, no? Però jo crec que aquest any el Sant Feliu té un equip molt potent i molt compensat, a més, vull dir, passant per totes les nanes, estan fent una bona temporada. I mal m'està dir-ho, però és que a més entrenen poc, perquè entre que una no pot venir a entrenar perquè treballa, entrenen un dia, dos dies, l'altre dia, ostres, aquesta setmana no ens veiem perquè tenim exàmens, una cosa i l'altra, doncs això desencadena una cosa que bueno, sí, ja juguen, que aquesta setmana quasi que han jugat més partits dels dies que han entrenat. Però bueno, si va bé de moment, oi, endavant, no?
No, fantàstic, i que no perdin aquest ritme, i ja et dic, penso que hi ha un gran equip, perquè quants es classifiquen per campionats?
Si no recordo malament, pel Campionat d'Espanya van les dues primeres, i és complicat.
Perquè està a 7 punts, si no...
Sí, si no hem comptat malament abans, està a 7 punts i són equips potents. Bueno, quedar per davant del Vigues, que seria una mica el derbi en aquesta categoria, ja està bé. Ja estaria bé. I llavors, llàstima de l'Atlètic, que sembla que li costa
arrencar,
sortir del pou aquest que està immers, eh?
En tot cas, aquesta setmana ha sigut un altre Atlètic, perquè aquesta setmana doncs, van jugar contra un grup Clima Mataró B, que és un equip doncs, de categories
sí,
potents,
i
és un segon
i per
equip.
I per ser Mataró, un equip a Mataró sempre és difícil. Perquè
I a casa del Mataró.
Són gent de molt ofici
i va ser un 2-1, no van ser les derrotes aquelles de desconcentració, sinó una derrota amb lluita, una derrota demostrant que pot tenir hoquei, i jo crec que l'Atlètic té hoquei, molt més hoquei per on està la classificació, molt més, està un punt del descens, si no tinc mal entès.
Descens tampoc, perquè hi ha més avall,
per dir-ho d'alguna manera,
per ubicar una mica, sí,
una mica, per fer-ho gràficament,
sí.
I jo penso doncs que no és posició de l'Atlètic,
no.
Jo crec que aquesta temporada potser no era per estar entre els 3 primers, però poder ser entre els 7-8 primers de la categoria, i no on es troben aquests moments.
A més, ho han demostrat, no? Jo els he vist jugar partits, perquè coincideix que a vegades quan acabem nosaltres d'entrenar els divendres juguen ells, i jo els he vist partits, els he vist algun partit bo, o amb hoquei, saps? No allò de dir, no, anem a córrer de la pilota, que a vegades pots caure en aquest error quan la dinàmica no és positiva, ja, pues ja deixes anar una mica, no? No, i veies que ho intentaven, i he vist algun partit bo, però noi, no vols agafar aquestes pàgares i això que estic...
Jo crec que ha sigut tot molt més psicològic que no pas de falta d'hoquei, no? Ha sigut,
sí,
una cosa més de falta d'oxigenació,
sí,
mental. I en quant al tema, doncs, del que és la, diguéssim, renovació o successió, o diguem-li com vulgueu, de la junta directiva, continuem amb la mateixa informació que el passat 18 de desembre, crec que era la data límit, 18 o 15, ara no recordo bé la data límit, que havia posat en assemblea la junta directiva actual, sense cap mena d'informació. Sabem que es diu, es rumoreja que s'està treballant, però vull dir, més informacions no tenim i tampoc no les podem donar. En tot cas, vull dir, si anem sabent alguna coseta més, doncs també anem informant els nostres oients i a tots aquells interessats en el tema de l'hoquei, com va evolucionant, que en aquests moments és poca la informació que podem donar, simplement la que hem donat, doncs, que han passat ja 36 dies. I passem al futbol. Futbol que aquesta setmana, doncs, sembla que el segon territorial ha punxat també.
Sí, no, jo quan aquest dematí, per error, i mirant-nos la classificació a la Vanguardia, hem vist un 0-5, dic, ostres, molt bé, no?, allò que parla comentant, i llavors realment ens hem assabentat que no havia estat així, i és...
Un 2-1. Un 2-1 amb una història que té al darrere, perquè, aviam, els gols són una jugada, diguéssim, malaurada de la defensa, una mica de despistats, que fan el 1-0, empat al Sant Feliu, llavors un penal d'aquests... que dius, per favor, que fa el 2-1, posa el 2-1 en el marcador, però la situació és una mica estranya, perquè normalment nosaltres coneixíem l'alineació del Sant Feliu, sobretot el que és els quatre defenses, normalment juguen Chusso, lateral dret, Rafa de lliure, Chacón de central i Monchi de lateral esquerra. El Sant Feliu només té un defensa a la banqueta, que és el Jepi, i que acostuma a jugar de lateral dret. El Monchi aquesta setmana estava lesionat, i per tant el canvi lògic seria o Monchi per Jepi directament, o fiquem el Chusso a la banda esquerra i Jepi a la banda dreta, més o menys, perquè són posicions més habituals. Però et trobes que l'alineació inicial és Rafa de lateral dret, que en teoria és lliure, Chacón passa a ser lliure, Jepi, que és lateral dret, acostuma a ser lateral dret, passa a ser central, i Chusso a la banda esquerra. Això provoca, doncs, una desestabilització, crec jo. Penso jo que les coses que funcionen no s'han de tocar, i jo penso que això, doncs, va ser una miqueta, en els primers moments va crear aquesta mena de confusió, que després del gol el mateix entrenador crec que va reconèixer l'errada i va rectificar aquesta defensa, tornant a ficar el Rafa de lliure i ubicant els laterals en els laterals, no? Són petites coses que no entens. Suposo que a vegades, doncs, els entrenadors busquen també el treure el màxim rendiment als jugadors.
Clar, i suposo buscar alguna sortida alternativa, no? Encara que...
Jo suposo que buscava amb el Rafa més profunditat amb un dels dos laterals, no? Perquè el Chusso és més defensiu i amb el Rafa, doncs, intentava buscar una miqueta més de profunditat, no? En tot cas, doncs, bueno, aquesta coseta. I, clar, vist la manca de defenses, ens assabentem aquesta setmana, doncs, que hi ha hagut una alta federativa amb en Ramon, un jugador, doncs, que porta temps ja entrenant amb el primer equip, que resulta ser que és davanter també, i anem de davanters, bueno, n'hi ha uns quants a la banqueta, Macià, Riera, depèn, doncs, l'Uribay Corba també ha d'estar lesionat i ha de venir, per tant és un altre davanter. Si a més a més, doncs, fiquem el Ramon, sí que és un tio amb molta velocitat i amb un xut bastant fort, potent i tal, però s'hauria de veure realment si era una peça necessària, o si se li ha fet una miqueta, doncs, per compensació d'estar entrenant amb el primer equip i, doncs, que en algun moment pugui donar alguna ajuda. No sé si realment és un fitxatge o simplement és, doncs, per si en algun moment donat, doncs, cal la seva necessitat.
Ah, tampoc és dolent, no? Trobo que si hi ha nanos, jo sé de més gent de Sant Feliu que pugen a entrenar i que no estan en fitxa ni res, que van ben bé per vocació i per posar-se en forma i tal, no està de més. Jo crec que, i no perquè sigui amic meu, però hi ha un xaval, el Raül, que està anant a entrenar, que havia jugat fa molts anys amb el Sant Feliu, que ho va deixar i ara està entrenant al primer equip. Jo fa dies que l'intento animar perquè es tregui la fitxa, home, perquè així també baixarà una mica de panxa i aquestes coses i suarà una mica més. Però no, i és un xaval que darrere feia molta feina.
Sí, si entrenava a Sant Feliu jo de baixar-ho de la panxa, d'això jo l'any que ve que tinc un defensa nou.
Hem de tornar a formar el tercer regional, que no sé si existeix o no existeix.
No existeix ja. I la intenció és que existeix algun dia. Quique, no sé si
Quique Ronaldinho del tercer regional.
Beckenbauer.
No, jo més aviat m'acostumava a ser...
Destructor.
Sí,
Fernando Couto o Bogarde.
Més aviat era bastant d'estraler.
Fernando Hierro, una mica.
Em va voler fitxar d'escolari, però no ho acaba de tenir controlat.
Bé, i per últim, abans de tancar, que se'ns queda mig minutet només, dir doncs aquesta malgrada notícia que ens va espantar tots amb aquest accident de cotxe per part d'aquests jugadors del Sant Feliu, però que, gràcies a Déu, simplement el que es va fer mal va ser el cotxe, els jugadors tots il·lesos, i per tant aquí quedem relaxats. I amb aquesta musiqueta animada, dir-vos a tots que moltes gràcies per estar nosaltres una nit més. Us esperem aquí el dilluns que ve a partir de les 10. Quique, Ton, molt bona nit i moltes gràcies. I a tots vosaltres, una abraçada i cap a dormir. Fins al